Jaume Jiménez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Amb el Jaume ja sabeu que tenim el privilegi de tenir nosaltres tot un expert en nutrició esportiva i un referent, precisament, al nostre país. És dietista nutricionista, és expert en nutrició esportiva, coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la UB i director i fundador de l'empresa Nutritional Coaching. Un dia hem de parlar també del que feu a Nutritional Coaching, per cert, perquè fan coses molt interessants. I en concret parlarem del que és el Nutritional Coaching, però de moltes altres coses que també passen en aquesta empresa. Però avui volem parlar d'una de les coses que la gent sap que ha de fer o que li sona que ha de fer o que ha sentit una mica de música sobre el tema, però no acabem d'ajustar ben bé, que és la famosa càrrega d'hidrats de carboni abans d'una prova esportiva. Per la majoria això significa, durant un temps, uns dies, que no sabem quants, menjar pasta, no? Molta pasta, sempre pasta, per carregar-se d'hidrats de carboni. Però les coses es poden afinar molt més, perquè en definitiva es tracta d'això, d'afinar-ho bé i de posar els punts sobre les is i entendre ben bé doncs, com s'ha de fer de manera correcta una càrrega d'hidrats de carboni, els avantatges que té, però també els petits inconvenients que pot tenir, no? Què és una càrrega d'hidrats de carboni, Jaume?
La càrrega d'hidrats de carboni principalment és una estratègia nutricional que l'objectiu principal és incrementar el magatzem que tenim de glucosa al múscul i al fetge. Com no tenim una reserva il·limitada d'hidrat de carboni al cos, doncs tenim una petita reserva que ens dura, doncs, en el cas del fetge, unes hores, i el múscul, en funció de la intensitat, doncs, ens dura poquet. Llavors, certes estratègies, entre elles aquesta, pot ajudar a augmentar significativament el magatzem de glucosa en forma de glucogen que tenim al fetge i al múscul. És una estratègia molt interessant, sobretot en aquells esports de certa durada on normalment s'esgoten, un factor limitant del rendiment és l'esgotament d'aquestes reserves de glucogen muscular i hepàtic.
Perquè quan s'acaba l'hepàtic, s'acaba la prova, pràcticament?
No. A veure, hem de tenir en compte que el cos té la capacitat de fabricar sucre a partir de determinades reaccions que tenen a veure molt amb el fetge, però sí que, evidentment, si nosaltres esgotem aquestes reserves i no som capaços de prendre hidrat de carboni, evidentment el nostre rendiment es veurà limitat.
Molt bé, perfecte. Molt bé, i com hem de fer una càrrega correcta, aleshores?
Sí, a veure, hi ha diferents estratègies. La més antiga procedeix del mètode escandinavo, que consistia 7 dies abans, doncs, incrementar molt la intensitat i reduir la ingesta d'hidrat de carboni, després reduir la intensitat els dies abans i incrementar molt la ingesta d'hidrat de carboni. Això ha quedat obsolet, ja no és necessari, perquè investigacions ja molt recents diuen que si nosaltres som capaços de 36-48 hores abans d'una prova o d'un entrenament de certa durada, fem una ingesta d'hidrat de carboni important, podem tenir un magatzem de glucogen prou interessant.
Val.
Per donar-te una dada, per exemple, no? Si a nivell de magatzem de glucogen hepàtic, una dieta normal pot fer que una persona de 70 quilos pugui tenir 60 grams de glucogen al fetge. Una dieta rica en hidrat de carboni pot aconseguir que aquest magatzem de glucosa al fetge pugui passar a 90 o fins i tot 100 grams, pràcticament el doble. En el cas del múscul encara és més evident, perquè una dieta mixta podria suposar uns 350 grams de glucogen muscular, però una dieta rica en carbohidrat pot provocar un increment fins als 600 o 700 grams. O sigui,
literalment el doble.
Clar, és com si anem amb cotxe i portem un dipòsit de benzina o portem dos. Evidentment, això és important perquè hem de tenir en compte que l'hidrat de carboni és molt important, sobretot quan a l'esport és de certa intensitat, quan és de certa durada, o sigui que els esports principalment de resistència aeròbica són els que més es beneficiaran d'aquest tipus d'estratègia.
Com que sé que ens escolta molta gent que s'hi dedica i s'hi dedica a fons amb el tema, molts estan pensant, bueno, els hidrats no són l'única manera de fer coses, també hi ha altres estratègies, ja en parlarem també d'altres maneres d'obtenir energia, per millorar l'oxidació dels greixos i tot això. Però, de moment, el que sí que sabem científicament és que aquesta és la que està més demostrada que funciona,
Sí, aquesta entraria dintre del concepte d'alta disponibilitat de carbohidratos, que ha demostrat, sense cap mena de dubte, que millora el rendiment, o sigui, té un nivell d'evidència A, o sigui, el màxim nivell d'evidència, la ingesta d'hidrat de carboni, millora el rendiment esportiu. Evidentment, hi ha altres estratègies, que, com tu dius, ja parlarem, però aquesta és molt, molt interessant.
Molt bé. Per tant, hem dit que la fórmula escandinava no funciona, 7 dies abans i tal, quina seria, aleshores, la que tu recomanes?
Bueno, no és que no funcioni, és que ha quedat obsoleta, és que no cal estar 7 dies abans entrenant i menjant, però sí que 36-48 hores, doncs prendre una mitjana d'entre 8 a 10 grams de carbohidrat per quilo de pes.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, estem parlant de que a la pràctica això és molt difícil, perquè clar, la gent pensa que només la pasta porta carbohidrat. L'altre dia vaig anar a la Fira del Corredor a buscar el dorsal, no? Doncs hi havia una empresa de catering molt coneguda, no?, que li deia Pasta Lovers, al restaurant. Bueno, Pasta Lovers, correcte, però no només la pasta porta carbohidrat. Donaré una dada, perquè, clar, és important, clar, un plat de macarrons amb tomàquet, no?, per dir alguna cosa, normalment un plat normal de macarrons amb tomàquet pesa al voltant dels 370 grams, ja?, de plat cuinat.
Molt bé.
Doncs quants carbohidrats diries que porta un plat de macarrons amb tomàquet cuinat d'uns 370 grams?
Ai, no ho sé, la meitat?
Pues porta aproximadament uns 73 grams de carbohidrat.
Ni res, vaja!
Clar, si estem parlant que has de prendre 10 grams per quilo, estem parlant de prendre 700 grams, o sigui, la pasta és un bon aliment, porta carbohidrat, però no és l'únic aliment que porta carbohidrat.
Llavors, quines altres opcions tindríem?
Opcions tenim moltes. A mi m'agrada parlar de l'arròs, evidentment també és molt conegut, però hi ha infinitat, des de fruita, sucs, el blat de moro és una font molt important també, inclús quan tenim que fer estratègies d'aquest tipus, podríem incorporar un producte que està defenestrado, però que per fer això ens interessa, que és la leche condensada.
Oh!
Clar, dius, home, llet condensada. Pues la llet condensada té una proporció de sucre brutal. I a vegades, quan necessitem fer aquest tipus d'ingestes, evidentment tenim que recórrer a aliments que potser no siguin del tot saludables, però la finalitat és una altra. La finalitat és incrementar la reserva de carbohidrat. Donar una dada, per exemple, una de les campiones d'Ironman més conegudes, que ha guanyat l'Ironman diverses vegades, què diries que sopa el dia abans d'un Ironman que el va guanyar? O sigui, no és finisher que va acabar, no.
Llet condensada, no ho sé.
No, és puré de patata, boniato amb salmó. Tal qual.
Però molt boniato, deu ser.
Bueno, menjarà boniato, evidentment, menjarà...
Boniato per parar un tren.
Però bueno, hem de saber que hi ha molts altres aliments que poden aportar hidrat de carboni. Els tubercles són una font molt important. Avui dia ja tenim la quinoa, que a part ens portarà també un aport de proteïna important. O sigui, tota la gamma de cereals, o sigui, no només pasta, perquè això al final acaba fent que la gent s'avorregi i pensi que la nutrició esportiva és només menjar pasta. No és així. O sigui, pots fer una càrrega d'hidrat de carboni i gaudir de l'alimentació. Això, si està ben supervisat. Però per això dic que a vegades els volums els hem de manegar i quan hem de menjar 10 grams de carbohidrat per quilo, moltes vegades hem de recórrer a aliments amb molta quantitat de sucre.
Clar, molta quantitat. Estem parlant amb el Jaume Jiménez, el Sants i Estalvis, de com fer una càrrega d'hidrats correcta just abans d'una prova esportiva que sigui intensa. I estàvem ara mateix repassant quins aliments són bones opcions, a banda de la pasta, per menjar aquestes quantitats que són importants. Perquè estàvem parlant entre 8 i 10 grams per quilo de pes. Imagineu-vos una persona que pesa 90 quilos, idealment hauria de prendre uns 900 grams d'hidrats de carboni. Que això no vol dir 900 grams de pasta o d'arròs, és molta més quantitat, perquè això sempre té una proporció d'hidrats de carboni a banda d'altres nutrients. Per tant, val la pena afinar i no passar-se el dia, i a més això és durant tot el dia.
Exacte.
No és amb una sentada a fotre's la gran plat del que sigui, no? Però al llarg de tot el dia arribar a aquesta quantitat, perquè és molt difícil, dic jo, arribar a 900, en el meu cas, que peso 90 quilos, imagina't, 900 grams d'hidrats de carboni.
Clar, no. No, a part, això té un tema, i és guanyes pes.
Ara volia preguntar-te sobre els efectes secundaris o problemes d'això.
Exacte.
No?
És important perquè hi ha esportistes que es beneficiaran. Per exemple, si tu em dius una prova com el Tour de França, per exemple, evidentment aquest tipus d'estratègia és molt interessant, mm-hmm. perquè hi ha un desgast brutal. Una marató, un Ironman, mig Ironman, aquest tipus de proves de llarga durada és una estratègia interessant. Hi ha esportistes, com tot, no? No es pot generalitzar, hi ha esportistes que guanyen moltíssim pes fent això, llavors no poden fer aquesta estratègia. Però hi ha molts esportistes que és una estratègia que els funciona molt i molt bé.
Molt bé. Una persona que ha fet la càrrega d'hidrats i que es posa a córrer, per exemple, notarà aquest increment de pes als primers quilòmetres, segurament, no? Allò
sí.
Allò de dir, les cames pesades, no sé què em passa... És per això, però suposo que cap d'una estona se li passa la sensació, no?
Si s'ha fet bé, hi ha una retenció hídrica important i això provoca moltes vegades certa passadesa a nivell muscular, si és veritat. Però això, en el moment que comença l'activitat, ja, com tu deies, als pocs minuts ja desapareix aquesta sensació, perquè ja el cos comença a utilitzar aquest sucre, i és una font també d'energia, però també és una manera de sortir més hidratat, perquè tenim més càrrega d'aigua al múscul, i això també ajuda en determinats esports.
Perquè quan guardem glucogen... Per cada gram de glucogen que guardem...
Amagatzem una quantitat d'aigua significativa i també, important, per fer-ho bé, necessitem potassi, que és un altre tema important, perquè per emmagatzemar glucogen necessitem aigua i necessitem potassi. Per tant, per fer-ho bé, també els dies previs que estem fent aquesta càrrega, la ingesta de potassi ha de ser important. A partir de, principalment, aliments vegetals que són rics en potassi, no, no cal prendre suplementació, però sí tenir-ho en compte per fer una estratègia òptima. No cal prendre 10 grams per quilo tothom, o sigui, a vegades amb 8 grams per quilo és més que suficient.
Molt bé, molt bé. D'acord, alguna coseta més per acabar?
Pues...
Perquè té un idò també avui en la masterclass d'hidrats de carboni de càrrega.
Com sempre, individualitzar, perquè no totes les estratègies serveixen per tothom. Ja dic, hi ha esportistes que fan Ironmans i no fan càrrega de carbo, no fan aquesta càrrega tan bèstia, sí, mengen carbohidrat, però no fan aquesta càrrega. Per això és important sempre la supervisió d'un professional que sàpiga quina estratègia pot ser més adient per cada esportista i per cada modalitat, perquè, clar, no totes les modalitats necessiten una càrrega de carbohidrat.
Molt bé. Jaume Jiménez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.